Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya, t'ofereix aquest espai.
De parlar d'economia, el govern de Pedro Sánchez última hores d'ara un pla de xoc econòmic per pal·liar els efectes del coronavirus. La ministra d'Hisenda i portaveu del govern, María Jesús Montero, ha apuntat avui per on poden anar aquestes mesures.
Poner en marcha un paquete de medidas que van a atender diferentes áreas, por una parte algunas de estímulo económico en forma pues de mejorar el cumplimiento, facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas, tener la capacidad de paliar el que en un momento determinado la falta de actividad o la demora en la llegada de las materias primas necesarias para la producción no provoquen una caída del empleo y, por tanto, ser capaces de adaptar la normativa laboral a esta situación en la que puede haber, un paréntesis de actividad por parte de algunos trabajadores y, por tanto, que en ningún caso suponga una pérdida de prestaciones o un agotamiento de las prestaciones que puedan tener empleadas.
Des del Fons Monetari Internacional es demanen també mesures fiscals i monetàries per frenar l'impacte d'aquest virus i la Unió Europea ha dit que dona marge de maniobra als països perquè puguin decidir els estímuls més adequats. Mentrestant, les borses de tot el món es recuperen en part de la patacada d'ahir en què l'IBEX va caure gairebé un 8% i el Dow Jones va tancar la pitjor jornada des de 2008. Alerta també sobre com pot afectar tot plegat a les economies emergents. L'Institut de Finances Internacionals calcula que des de mitjans de gener han patit una fuga de capitals de 25.600 milions d'euros. I incertesa també pel que fa a l'aviació. A Espanya s'han suspès tots els vols des d'Itàlia i British Airways, Air France, Ryanair, Norwegian i Qatar, entre d'altres, han anunciat també la cancel·lació de molts dels seus vols. Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Fa tot just un mes parlàvem amb vostè dels efectes del coronavirus per l'economia. Aleshores, l'afectació es concentrava a la Xina. Vostè era força prudent a l'hora de fer qualsevol càlcul. Ja podem parlar d'un impacte real?
No, jo crec que encara hem de ser més prudents perquè, a veure, primera, quan això només afectava la Xina, es parlava de la disrupció de les cadenes de producció. És a dir, com que la Xina és la fàbrica del món, doncs fabricaven, components d'automòbil, i com que ells havien deixat de produir, la fàbrica d'automòbil de Catalunya doncs deixava de produir cotxes perquè no li arribaven les peces que venien de la Xina, no? I així amb tots els sectors de l'economia la disrupció venia a través d'aquest mecanisme. Avui hem de parlar, òbviament, de molts altres tipus de disrupcions. S'han suspès congressos, s'estan cancel·lant vacances, s'estan cancel·lant reunions internacionals, acabeu de mencionar que les companyies aèries cancel·len vols, Itàlia està aïllada, els bars tanquen, les fàbriques aquí, no a la Xina, aquí, comencen a tenir problemes, s'expandeix la por a la borsa, i fins i tot això acabarà tenint segurament impacte electoral. Segurament la persona al món que més por té del virus ara mateix es diu Donald Trump. Per tant, la incertesa és molt més elevada a molts més llocs i qualsevol predicció de com afectarà tot això el producte interior brut en aquests moments és pura fantasia.
Clar. El Fons Monetari Internacional ha demanat als països mesures fiscals i monetàries per pal·liar els efectes d'aquest coronavirus a l'economia. Com es dissenyen aquestes mesures? En una situació, clar, és el que vostè diu, és imprevisible. Aleshores, com es treballa en un escenari com aquest?
Sí, a veure, no és una cosa que haguem viscut mai, per tant, el que hem de fer és aplicar el sentit comú. El doctor que parlava fa un moment té tota la raó, sí. Quan diu que en el món de l'epidemiologia hem d'aplicar el sentit comú, doncs en el món de mesurar els impactes econòmics i d'aplicar polítiques, encara més. I en aquest sentit, no, tampoc ho estem fent. Ell criticava el que s'està fent a nivell sanitari, a nivell de polítiques que s'estan fent, a mi em sembla que s'estan fent autèntiques tonteries. Per exemple, la cosa que més impacte sembla que ha tingut, més impacte, vull dir, mediàtic, ha sigut la baixada dels tipus d'interès de la setmana passada. Els Estats Units han baixat els tipus d'interès per primera vegada en no sé quant temps, mig punt, i això semblava una bogeria. A veure, pensem un moment. A vegades les crisis se solucionen baixant els tipus d'interès perquè a vegades les crisis venen del fet de que la gent no compra. La gent no compra, això s'anomena crisi de demanda. Quan la gent no compra, si tu baixes els tipus d'interès, a lo millor alguns diran, escolta, mira, ara que els tipus d'interès són baixos, és el moment de comprar el cotxe. És el moment de comprar una casa. Si hi ha gent que compra cotxe, puja la demanda de cotxes, la gent que fabrica cotxes guanya diners, els treballadors i els empresaris, els treballadors gasten els diners a la peixateria, la peixatera guanya calés, i fixa't que baixant els tipus d'interès reactives la demanda i, per tant, soluciones el problema original que era que no hi havia demanda.
Sí. Vale?
Aquí no hi és aquest problema. Aquí el problema quin és? Ja ho hem explicat. És una crisi d'oferta. No arriben els components que necessita la fàbrica de cotxes per fer cotxes, no? A veure, si tu baixes els tipus d'interès, això no farà que les fàbriques de la Xina enviïn els components més ràpid, oi que no? Per tant, això no tindrà cap efecte. Aquí hem dit també que hi ha una crisi perquè la gent té por. La gent té por d'anar de viatge, la gent no vol anar de creuer, la gent té por de fer congressos, no? Si tu baixes els tipus d'interès, aquesta por no desapareixerà. La gent no està dient no anem de congressos perquè són massa cars i si em dones un crèdit, aleshores sí que aniré a un congrés. La gent no està dient no vull anar amb un creuer perquè és massa car i si baixes els tipus d'interès, aleshores sí que podré demanar un crèdit i anar al creuer, o que no? La gent està dient no vaig al congrés perquè tinc por de quedar infectat, no vaig al congrés perquè l'empresa no em deixa perquè té por de que em quedi infectat, i res de tot això s'arreglarà amb baixant els tipus d'interès.
I com s'arregla?
La mesura i principal que s'ha adoptat és inútil. Què s'hauria de fer? Doncs jo crec que en aquests moments el que hauria de fer és intentar pal·liar la por que la gent té, no a la cosa mèdica, que això ja ho ha parlat el doctor abans que jo, sinó a la cosa econòmica. Què passarà si m'acomiaden? Què passarà si la meva empresa, el meu restaurant, el meu bar o la meva empresa d'agència de viatges, doncs no té prous clients, jo no podré pagar els impostos, no podré pagar la hipoteca, no podré fer els pagaments necessaris. Aleshores, el que hem de fer, el que hauria de fer el govern és intentar ajudar a la gent que patirà per això, a la gent que no guanya els diners que pensava guanyar perquè no el deixen viatjar. Tota aquesta gent se li ha de dir, primera, vostè no pagui impostos, els autònoms, per exemple, si tu no ingresses, tu no pagues impostos, no has de pagar impostos igualment. Fer bonificacions fiscals, aturar desnonaments perquè la gent no paga la hipoteca perquè precisament no ingressa per culpa del coronavirus. És a dir, tot de mesures que li diuen a la gent, escolta, això és un problema mèdic, pel problema econòmic no us preocupeu. No us preocupeu. Això ho pagarà o farem mesures perquè no ho hagueu de pagar vosaltres, que ho pagui la Unió Europea, ho pagui l'Estat, que ho pagui qui sigui, però concentrem-nos tots en l'aspecte mèdic i deslliurem-nos del pànic que ens pugui causar a l'economia. Sí. Aquest tipus de mesures jo crec que serien molt més útils ara mateix que no pas baixar tipus d'interès o intentar polítiques fiscals perquè la gent compri més, perquè ara mateix la gent, no, per més que tu els donis un subsidi perquè vagin de viatge, no hi aniran. Perquè la raó per la que no hi van és la por.
Una moratòria econòmica d'impostos.
Per exemple,
a Itàlia, avui, professor, han anunciat una moratòria hipotecària durant el brot de coronavirus. O sigui, el que han fet és suspendre el pagament de les hipoteques i altres factures de la llar a tot el país.
I ho pagaràs més endavant.
De moment han dit no paguin la hipoteca perquè no s'entén que vostè està a casa, no està cobrant el sou, etc. Per tant, no pagui la hipoteca. Això estaria bé.
El govern hauria de dir això.
Exactament. Això és una mesura. Una altra seria no pagar impostos. Escolta'm, el mes de març no es pagaran impostos. Tota la gent que... Escolta'm, els calés que hauríeu de pagar impostos, utilitzeu-los per solucionar els problemes que us pugui causar el coronavirus.
Però aleshores, professor, si no es paguen impostos, com manté l'Estat tota l'estructura, per exemple, sanitària? O sigui, com es paguen els hospitals, si no té un ingrés?
Els hospitals, espero que el govern espanyol no pagui els hospitals amb els diners que ingressa el mes de març.
No, però de cara al futur sí que pot, però de cara al futur sí que pot haver-hi problemes.
Sí, de cara al futur sí, però aleshores de cara al futur ja veurem com es paga aquest deute. O sigui, el deute, precisament, els deutes i els dèficits del govern s'han de fer servir, igual que per les famílies, pels casos d'emergència.
Ja.
O sigui, els països intel·ligents el que han de fer és, escolta'm, fem un calaix aquí per si passen coses estranyes. Aquesta és una cosa estranya. Aquest és el moment de tenir un dèficit. No tenir un dèficit diguem, sistemàticament perquè poder gastar més del que ingresses perquè així guanyarem les eleccions. Això és una tonteria. El moment de tenir dèficit és ara mateix.
L'estat espanyol té un calaix?
No. Clar. No, però té una capacitat d'endeutar-se, té el Banc Central Europeu, ja sabem que el Banc Central Europeu, en els moments que ha calgut i ha vist que era necessari per salvar l'euro, recordeu el discurs del Whatever It Takes del Mario Draghi de l'any 2012, farem el que calgui, doncs escolta'm, ja sabem que el Banc Central Europeu pot en aquests moments imprimir diners, donar-los als governs perquè solucionin aquest tipus, adrecin, no solucionin, perquè això no ho solucionarà, però això simplement donarà pau d'esperit a les famílies que en aquests moments poden veure que a banda del virus, doncs han de tenir, diguem, han de patir per l'economia. És més, el patir per l'economia pot fer que molta gent, per exemple, pensem en un empleat, sinó una persona que treballi per si mateixa, no? Un autònom. Es troba una mica malament i ha de pagar la hipoteca, els impostos, ha de pagar tot, no? Es troba una mica malament i diu, escolta'm, si vaig a l'hospital i descobreixen que tinc coronavirus, em faran quedar,
clar,
em posaran en quarantena. Per tant, aquí perdré el negoci, perdré la casa, no podré... I per tant, què faig? Doncs no vaig a l'hospital i segueixo anant pel món i així contaminant la gent i així empitjores el problema. És a dir, el no tenir pau d'esperit econòmic pot acabar afectant el problema mèdic, perquè la gent es nega a anar als hospitals per por que els posin en quarantena.
S'entén perfectament. Parlem de les borses, professor, perquè ahir vam viure una nova jornada de números vermells. L'IBEX va caure un 8%, París un 8,4%, Frankfurt un 8%, Londres un 7,7%, i ja hi ha alguns càlculs que apunten que les borses de tot el món han perdut en les últimes 3 setmanes 13 bilions, en B, de dòlars en valor. Aleshores, tots aquests diners... Els ha guanyat algú? S'han evaporat? O sigui, què ha passat amb aquests diners?
A veure, és una mica fictici. Primera, les caigudes d'ahir s'estan repetint avui, eh? L'IBEX ha tornat a caure gairebé
3%. No amb tanta força, diríem, com ahir, però sí, hi ha hagut caigudes.
Sí, però ha tornat a... I la borsa americana, que ha obert molt bé, ara ja gairebé està a zero. O sigui, la cosa segueix. A veure, els diners aquests... quan diem que els diners han desaparegut, el que volem dir és que si la gent... que té accions. Quan diem que la borsa puja i baixa, el que volem dir, hauríem de dir, diguem, tota la frase sencera, hauríem de dir, el preu de les accions que cotitzen a borsa, és a dir, el preu d'aquests paperets que són, diguem, un trosset d'empresa, que donen dret a cobrar els beneficis de l'empresa, aquest paperet, el preu d'aquest paperet ha pujat o ha baixat. Doncs bé, quan la borsa baixa vol dir que el preu aquest baixava. Vol dir que si abans de que aparegués el coronavirus, fa un mes, la gent que era propietària d'aquests paperets, que donen dret a cobrar els beneficis de Telefònica o de CaixaBank o del que sigui, haguessin cobrat uns diners que... Si ara el venen, com que el preu ha baixat, cobraran molt menys. No és que tinguessin uns diners a la butxaca i algú els hi ha robat. Diguem, ells tenien uns paperets que valien... pensaven ells que valdrien molt, que segurament en els seus llibres de comptabilitat posava que valien molt, però que si ara ho intenten vendre, doncs resulta que no valdrà tant.
O sigui, ara
és en aquest sentit que han perdut. Però no és que hagi els diners hagin passat en una altra butxaca, sinó que el valor del que tenen... doncs és inferior al que es pensaven que valia fa una setmana. El que passa és que fa una setmana no ho van vendre, tampoc. Per tant, els diners no els tenien, tampoc.
S'entén. Ara seria, per tant, un bon moment per comprar?
No. Això és un greu error que molta gent fa. Diguem, un banc amb el que treballo jo em van enviar un missatge fa un parell de dies dient escolta'm, ara que ha baixat és moment de que els calés aquests que tens amb efectiu posa'ls a la borsa perquè ara... Això m'ho van dir la setmana passada, Posa'ls a la borsa perquè ara que ha baixat ara està barata la borsa. No, la borsa no està mai ni barata ni cara. La borsa ha baixat, de fet, després del consell aquest que em va donar aquest empleat de banc, resulta que la borsa ha baixat un 15% addicional, o sigui, si li hagués fet cas hagués perdut els calçotets. Però el concepte aquest de que la borsa està baixa i per tant ha de pujar és un concepte erroni.
Home, però algun moment començarà a pujar, això? No baixarà eternament?
Tu has vist, per exemple, has vist les cotitzacions de la Caixa o del Banc Sabadell dels últims anys? Doncs bé, el Banc Sabadell valia, no sé quan, fa 5 o 10 anys, valia 8.
Sí.
I després va baixar a 7. Quan estava a 7, la gent hagués pogut dir, escolta, més que ara, abans valia 8, tornarà a 8. Al cap d'un any valia 6. Després la gent va dir, escolta, però és que va 6, mira, abans valia 8, segur que torna a 8. Després va baixar 5, i després va baixar 4, i després va baixar 3, i després va baixar 2, i després va baixar 1. I ara està a 0,8.
Bueno, ja
és moment de comprar o no és moment de comprar?
Bueno, ara no pot baixar més, si està quasi zero.
Clar, ja no pot anar a valors negatius.
Ara està 0,54.
Exacte, 0,8 és abans de la crisi, perdona. Està 0,54. Pot baixar més? Sí, pot baixar a 0,20, pot baixar a 0,10, pot baixar a 0,01.
I pot perdre tot el valor? Tot allò pot no valdre res?
Exacte.
I pot baixar a zero, com va passar amb moltes empreses que es van arruïnar arran de la crisi. No és veritat que una acció que ha baixat sempre tornarà a pujar. Les accions de Nokia, quan Nokia era una gran empresa, eren, jo què sé, $50 l'acció. Nokia es va arruïnar i va acabar, va fer suspensió de pagaments i el preu en el qual Microsoft el va acabar comprant va ser 3. És a dir, va passar de 50 a 3 en qüestió de 10 anys i segur que en el procés tothom anava dient no, és que valia 50, això ha de tornar a pujar, i quan valien 30 és que això ha de tornar a pujar perquè valia 50, i quan valien 20 és que això ha de tornar a pujar perquè valia 50.
Però potser si s'inverteix en empreses farmacèutiques o empreses que veiem que poden tenir un futur, no ho sé, plantejo. No en tinc idea d'això, sense saber-ne, professor. Però pensar, a veure, quines empreses els hi poden tenir feina en el futur i aleshores invertir allà.
Exacte, això és el que fan els experts. Els que figura que són experts diuen, mira, precisament, com tu acabes de dir, hi ha empreses que nosaltres pensem que aniran bé. Recordeu el que us he dit abans? Les accions són paperets que donen dret a cobrar beneficis. Per tant, si tu penses d'alguna manera que aquesta empresa donarà molts beneficis, resulta que molta gent voldrà comprar aquests paperets i això farà que pugi el preu. És a dir, clar, el preu puja quan la gent veu, els inversors veuen, pensen, imaginen que això tindrà molts beneficis i baixa quan imaginen que tindrà pocs beneficis. Però tot això passarà en el futur. Tindrà beneficis o no tindrà beneficis? No ho sabem. Tu pots fer estudis dient aquesta, el Grífols descobrirà una gran cosa i segur que pujarà. Potser sí, però i si no?
Ja.
I si no?
Jo tenia entès que quan la borsa baixa tu havies de comprar i quan, tu havies de vendre i quan puja havies de comprar, no?
És al revés, Montse.
Quan puja havies de...
Sí, però és el que ha dit el professor, que no.
Però
en general sí que la borsa al final recuperarà. En general.
Sí?
Ah, no,
senyor Buigas.
Tampoc, eh?
No hi entens, calla tu, Buigas.
No, és el que ens havíem pensat tota la vida, no?
Quants anys més han de passar perquè es recuperi el Sabadell?
Bueno, no, jo dic en general, en conjunt, la bolsa, l'IBEX 35...
Però és que les empreses a la borsa...
Senyor Buigas, em fa gràcia, parlant de l'IBEX 35,
Van canviant, les empreses. No són les mateixes empreses que ara, que hi havia fa 50 anys.
Ja.
Hi ha moltes empreses que estaven a l'IBEX abans que han desaparegut perquè s'han arruïnat.
Clar,
fet fora de l'IBEX.
Sí. Permeteu-me que posis un altre tema al damunt de la taula. A veure, també hi ha hagut baixades en el preu del petroli. Ahir va arribar a caure un 31%, tot i que després es va moderar fins al 20%. I, en canvi, el preu de l'or ha arribat a màxims de fa 7 anys. Aleshores, la pregunta, professor, és per què puja l'or en una situació com aquesta?
Sí. Espera, deixa'm tornar un moment a una cosa abans. Perquè
sí, acabem-ho de matisar.
Vull aclarir-ho dels experts. Aquests experts que diuen que saben que si el futur, no sé què, que si aquest sector guanyarà molts calés i ara gràcies al coronavirus hi haurà aquests que guanyaran i per tant hem de comprar aquests, hi ha gent que es dedica a això. Ara bé, hi ha molts estudis fets per economistes seriosos que comparen al llarg del temps, en un procés, de 20-30 anys, quants diners guanyen aquests experts, quin és el percentatge que guanyen, el percentatge de retorn que obtenen els savis, els experts,
sí,
i ho comparen amb el que obtindria un mico del zoo. És a dir, tu vas al zoo i li preguntes, escolta'm, assenyala'm, li ensenyes una pàgina del Wall Street Journal, que hi ha totes les empreses, diu, assenyala'm 40 empreses, el mico et assenyala 40 empreses. Si tu agafes aquestes 40 empreses que t'ensenya el mico, compres les accions d'aquestes empreses i les guardes, d'aquí 30 anys tindrà més diners el mico que l'expert.
Bravo.
Ostres.
Bravo.
Això que diria és, no ja és definitiu.
Això hi ha molts estudis que ho demostren. I per què passa això? Doncs no perquè el mico sàpiga més que l'expert. No, el mico no té ni idea. Però té la mateixa idea que l'expert. És a dir, cap dels dos no té ni idea. Però hi ha una diferència. I és que el mico no et cobra comissions.
Ja.
I per tant, d'aquí 30 anys, totes les comissions que t'ha cobrat l'expert és el que et faltarà per arribar al que ha aconseguit el mico. És a dir, no escoltis els experts. Agafa una sèrie d'accions, 30, 40, diversifica. Si tu vols invertir, diversifica tot el que puguis i guarda-ho en un calaix i no ho toquis. I no li preguntis a cap expert. Si tu fas això, a la llarga, d'aquí 10, 15, 20 anys, quan tu obris el calaix, tindràs molts més calés que si compres un fons d'inversió d'aquests que hi ha uns grans savis en corbata que et van dir cada dia...
Perquè en general acaba pujant, doncs. Al cap de 10 anys, en general, acaba pujant.
No,
perquè
però
si,
no ho entenc.
Si amb 10 anys acabes guanyant, és que...
Acaba guanyant més el mico.
Simplement perquè no perd.
O acaba guanyant més el mico, o, quan baixa, acaba perdent menys el mico.
Perdent menys, no? Ho entenc, senyor Bulles?
La taxa de retorn que obté el mico, sigui alta, baixa, mitja, el que sigui, és més alta que la que obté l'expert.
Perquè al mico no li has de pagar.
Ara li explicarem. Ara li explicarem. Professor, ho haurem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per les seves explicacions i a veure si el proper dia, quan tornem a fer seccions, explica això de l'or, perquè puja mentre el petroli baixa.
El petroli,
ho deixem... Sí, el petroli i de l'or. Ho deixem pel proper dia.
Bueno, i ara a veure què fem amb les accions, perquè, clar, escolta, això
no,
està
de
baixant.
Moment no les venguis, perquè...
Deu-li el mico.
Sí, això. Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia. Moltes gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
Adéu.
Adéu.
Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya. Node logístic del corredor del Mediterrani. Uneix Catalunya per ferrocarril amb Europa i amb el sud i l'interior de la península Ibèrica. Port de Tarragona, una porta oberta al món per a tot tipus de tràfics marítims i un espai d'oportunitats per a noves activitats logístiques. Més informació a porttarragona.cat.